On the floating ship's oceans, I did all my best to smile.
Pàgines i pàgines, novel·la negra, aventures, narrativa contemporània o clàssica. Quan les lectures i crítiques de llibres són a l'aire lliure i les fan caminaires d'alta muntanya, els ratolins de biblioteca, amagats entre les lleixes, esdevenen marmotes salvatges, enfilades sobre una pedra, prenent el sol.
Here I am, here I am, waiting to hold you.
Benvinguts a les marmotes de la biblioteca, un programa per parlar i compartir llibres coordinat per en David Ràfols i en col·laboració amb membres del grup excursionista Els Centpeus del Pirineu.
Hola a tothom i sigueu benvinguts al 13è episodi de les marmotes de la biblioteca, l'espai de 4 persones que des de fa un any que compartim en episodis mensuals les nostres experiències literàries obertament a Ràdio 90. Durant aquest primer any hem començat, hem après, hem millorat i arrel de tot això hem animat a algú més que participi al programa, ampliant de 3 a 4 participants, tots provinents del grup excursionista Els Centpeus del Pirineu. I és que les llargues caminades de muntanya donen per molt, i parlar de llibres no és una excepció. Així doncs, ens presentem. Som en Jaume Pedrés, en Marc Ferrés, la Núria Boix i en David Ràfols, qui us donem la benvinguda i esperem que gaudiu, tant com nosaltres, de llegir. Durant aquest nou any plantegem a parts iguals novel·la negra i altres gèneres literaris, com podeu veure al web de Ràdio 90, on hi ha el llistat proposat en avançat. En alguns episodis ens hi esmerçarem més, en d'altres serem més breus, senyal, també, que ens ha agradat molt o no ens ha agradat tant el que hem llegit. I sí, segurament se'ns escaparà algun spoiler, per això fem la recomanació d'escoltar el nostre programa si heu llegit el llibre que comentarem. Per tant, si seguiu escoltant, ja esteu avisats que, sense mala intenció, donarem algun detall que també pot ser clau en la lectura del llibre. Tot i això, abans d'acomiadar-nos, us informarem del llibre que parlarem el proper mes.
La introducció.
A les marmotes de la biblioteca d'avui, per celebrar el primer aniversari del programa, repetirem el mateix autor que el primer episodi, un dels nostres escriptors gurus i més celebrats. Així doncs, avui parlarem del llibre Irene, de l'escriptor francès Pierre Lemaitre, catalogat precisament dins el gènere de la novel·la negra. El títol original, Treball Soigné, es va editar el 2006 a Edicions Domasc. En castellà va sortir Irene el 2014, l'editorial Penguin Random House, i el traductor era Juan Carlos Durán Romero. En català, Irene, el 2016, per Edicions Bromera, i el traductor era Albert Pajó Orellana. El mateix any de la seva publicació va rebre el premi a la primera novel·la policíaca del Festival de Cinema Policíac de Cognac 2006. El 2015 va rebre el premi a la millor novel·la negra del diari El Periódico de Catalunya. És el primer llibre de la tetralogia del comissari Camille Verhoeven. El títol original va ser canviat a Irene per recomanació del seu editor anglès. L'autor va considerar que li donava una plusvàlua al projecte literari.
La sinopsi.
El meticulós inspector Verhoeven ha aconseguit la vida perfecta. Tot i que la seva petita estatura no ho ha tingut gens fàcil, per fi s'ha guanyat el respecte dels seus col·legues i està feliçment casat amb la meravellosa Irene, amb qui espera el seu primer fill. Tanmateix, s'enfronta a un assassinat salvatge i sap que aquest cas no serà com cap altre. Quan la notícia d'aquest pobrós crim es fa pública, la premsa parisenca seguirà les passes de l'inspector fins al mil·límetre i cada moviment seu apareixerà en primera plana. L'assassí, que comença a ser conegut com el novel·lista, ret amb cada assassinat un homenatge macabre a les escenes de les novel·les negres. Escrutat voraçment per l'ull públic, aquest cas esdevé un duel intel·lectual implacable, una carrera angoixant i contrarrellotge entre perseguidor i perseguit, on tan sols pot haver-hi un guanyador.
El nus.
En aquest apartat, cadascú de nosaltres exposa tota una sèrie de punts d'opinió sobre fets destacats del llibre que ens han agradat, que no ens han agradat tant o que són dignes d'esmena. Jaume, comencem avui amb tu?
Sí, jo si començaria, el primer punt per mi és que podria semblar, quan t'hi poses, que és una novel·la negra més, diguem, del piló, però jo crec que ben aviat et dones compte que no ho és, que és una novel·la que té, que porta un plus, no? O sigui, què és una novel·la del piló? Doncs, bueno, comencem. Ens defineixen un equip de treball, no? Que més o menys té tots els perfils, eh? Tenim en Luis, tenim en Maleval, tenim l'Armand, tenim el Cap, en Leguen, el típic equip de treball, no? Tenim el personatge principal, no? En Camill. En Camill té unes particularitats, no? El fet de que sigui una persona d'alçada baix, molt baix, diguem, crea unes situacions molt divertides i curioses i fa que les escenes estiguin condicionades. Té el seu caràcter, no? Tots, normalment, totes les novel·les negres ens trobem amb un personatge principal que té un caràcter que és molt directe, diguem les coses, que és irònic, i en Camilla ho compreix, també això, el que passa que té aquesta alçada que la gent fa que provoqui aquestes escenes còmiques, diguem. Té la dependència familiar, diguem, el pes de la seva mare en el seu personatge, que contínuament l'estima moltíssim però li dona la culpa de la seva malaltia i ell va donant voltes amb això durant tota la novel·la. I després hi ha l'Irene, la seva estimada, que fa que un personatge que hauria sigut solitari, diguem, l'Irene l'integra en el món, converteix en Camilla una persona normal. I també una altra cosa, un altre ingredient de típic de novel·la negra, és el tema del periodista, no? O els periodistes, que en aquest cas no l'ajuden, sinó que l'estan incordiant totalment. David.
Sí, has parlat dels protagonistes, els has fet així, és una mica de pinzellada general de tots plegats. Sí, en Camil Verhoeven té el tret aquest de ser tan baixet. En la meva opinió el pinten com un petit gran home, no? O sigui, és veritat que té aquesta minusvalia, no sé si seria exactament una minusvalia, però de fet és una malformació degut a que la seva mare fumava molt durant l'embaràs, no? Però és que a la vegada, tot i ser tan petitó, ell desenvolupa un ego, tota la seva grandiloqüència la veus expressada amb la seva personalitat. O sigui, és aquest contrast, no? És veritat que deies que en les típiques novel·les negres, doncs els protagonistes, els investigadors, doncs solen tenir un tret molt característic. Aquí, en Lemaitre ha sabut trobar un contrapès de que sí, el feia molt baixet, però a la vegada era un personatge que quan parla o quan el narra ell, les seves històries omple completament el llibre. Marc.
Sí, és que jo en general, amb tot el que he llegit en Lemaitre, sempre he trobat molt destacable la capacitat que té per construir els personatges i fer precisament d'això, tant de, a veure, de les seves virtuts i dels seus defectes, com un element més de la construcció del personatge. I en aquest cas és la seva alçada. En el cas de l'Armand, la garraperia o la manera de vestir i l'origen d'en Luis, però que poc o molt fa que tots d'alguna manera o una altra són molt carismàtics i no només en aquest llibre, sinó en pràcticament diria tots els que he llegit en Lemaitre. És marca de la casa. I en aquest cas, del que comentàveu d'en Camil, en aquesta manera de descriure'l, a mi m'acaba inspirant una barreja de pena i de respecte per una manera d'expressar-se, per les coses que li van passant, i respecte per aquesta manera de pensar que té, perquè és brillant, el deixa veure com un personatge molt, molt brillant i amb molta força. Núria.
Sí, penso el mateix, que la novel·la t'atrapa des del començament i és molt visual, no? I aquests personatges són molt vius, molt reals, molt potents, i la Metre te'ls presenta com a poc, no? Amb molta psicologia, i et diu cada vegada el que has de saber a cada moment per anar a conèixer-los com ell vol que ho facis. Té aquest punt, en la Metre és un mestre. M'agrada molt el primer capítol, durant l'interrogatori de la noia, com t'introdueix el personatge de Camille amb els pensaments d'ell, que és un home atormentat, la història de la seva mare, la seva infantesa, i te'l presenta així un personatge intel·ligent, intuïtiu, tenaç, obsessionat amb la seva feina, no? Però que també a estona s'adona del que deixa pel camí. T'ho va comentant al llarg de tota la novel·la, no? La seva vida plena i amb felicitat amb la seva Irene. I la Irene, com a personatge, ens presenta una mica la part humana de Camille, no? Hi ha una frase que diu en la Metre, que diu: en Camille pensa que la Irene era un d'aquests parèntesis que a vegades la vida té el bon gust d'oferir i la lucidesa de prendre't. En Camille, dins del seu món, quasi no es creu la felicitat que està visquent. Està en el punt més àlgid de la seva vida, a part de tenir la seva meravellosa dona. A més, està esperant un fill. David?
Sí, a veure, ens hem centrat molt en en Camille i també volia fer uns comentaris també respecte als altres, al seu equip, no? Que ja sigui l'Armand, en Luis, en Leguen, en Maleval, la jutgessa. Tots són molt diferents, però alhora tots són molt creïbles. No? És el que deia també la Núria, que te'ls va introduint així de mica en mica, que va encertar molt bé la Núria amb això, i la menció especial per l'Armand. O sigui, el pinta de tal manera i te'l va introduint de mica en mica la seva garraperia, que és impressionant. Jaume.
Aquí ja comencen a sortir uns trets distintius d'en Lemaitre, que en el seu cas és, per exemple, el tema de les descripcions. Tot és molt detallista i potser no t'ho farà en una vegada, però en diversos capítols saltejats tirà tocant el tema de la garraperia de l'Armand, que al final és que ja te l'imagines, no? El tio que sempre és el que corregeix tot, no? El que va perseguint, el que demana els diners, els cigarros, no? I te'l va treballant d'una manera que dius, és que tens una foto d'ell.
I que tots, a la vegada, tots coneixem algú així. No tan exagerat, eh? Però tots coneixem algú que li podríem posar el seu retrat, Marc.
Sí, és que a més té recursos no només per un llibre, sinó per uns quants. No, vull, tampoc desvetllo res, però en els següents llibres aquests personatges també els va desenvolupant. T'afegeix informació nova, els continua donant forma i no és allò que es repeteixi sobre el mateix, sinó que sempre va perfeccionant el detall sobre aquest personatge. No, Núria?
Fins i tot podrien ser ells sols protagonistes d'altres llibres, perquè l'Armand és que el pinta gris, meticulós. Em fa gràcia perquè cada vegada que introdueix el personatge en un dels dies diferents de la novel·la, te fa una reflexió sobre el seu llapis de l'IKEA, perquè sempre surt, jo dic que l'IKEA haurien de donar-li una comissió, perquè cada vegada és més curt, no? Te fa aquesta descripció, no? De la seva garrapateria és increïble. Després en Luis és el colmo de cultura, educació, guapo, ric, discret. I a més, la curiositat de que cada capítol també et fa la descripció de com va vestit. No? Avui porta camisa, corbata d'aquest color, conjuntat, és increïble, no?
I que xoca amb els altres components, no? T'ho ressalta contínuament, no? Què hi fa aquest tio així, es que ho té tot, amb una merda de departament de policia? Doncs el tio és vocacional, no? És el típic tio que fa el que li agrada, no?
I en Maleval, el seductor, fort, jugador, llibertí, molt primari, i traspua aquesta testosterona per tots els poros, no? Ja t'imagines aquest personatge, no?, que has vist a les pel·lícules. Jaume? No,
jo, si voleu, per canviar una mica de tema i seguir treballant coses característiques de Lemaitre, un altre tema important és el tema dels ambients obsessius, no? En Lemaitre és un mestre també amb aquest tema. En aquest cas ens planteja un personatge que, com deia la Nuri, hauria de tenir-ho tot, està esperant una dona meravellosa, està esperant el primer fill, i barreja contínuament els casos que li passen, que en aquest cas comencen a ser brutals, els barreja amb el seu dia a dia i tens tota l'estona aquesta dicotomia que els casos brutals se li posen al mig de la mida meravellosa i el tio està donant voltes amb això i l'ambient aquest obsessiu jo crec que és un altre punt d'aquests que cal ressaltar en l'emetre. A veure, més cosetes. Aquí hi ha una cosa que no sé si estareu d'acord, que a mi em sembla que ho fan altres llibres també. I per mi en l'emetre fa trampa. Fa trampa a l'hora d'escriure les coses. Com fa un punt i part, algunes vegades el fa servir malament expressament aquell punt i part i el que hauria d'haver fet és un canvi de paràgraf o un subcapítol. Et canvia de localització, de tema, de personatge amb un senzill punt i part. Això jo crec que ho fa expressament. Jo recordo El vestidor de nòvia, que era bastant habitual això també, i en un altre llibre també ho he notat. Ell disfruta marejant el lector, per mi. Què fa això? Que tu hagis d'estar molt atent i tot de cop has de tornar a tirar enrere per situar-te on estava jo. Jo estava amb aquest personatge i tot de cop m'han entrat un altre, no? Jo crec que això et crea una addicció molt més gran, et fa estar contínuament pendent de per on et sortirà. Jo crec que és una mica exagerat, David.
Bueno, pot ser exagerat o no, però sí, evidentment, és un truc per tenir-te a diferents fronts i que no sàpigues mai per on et baixarà.
Núria.
No, això que dius, Jaume, la novel·la que t'atrapa des del començament i els esdeveniments aquests inesperats, impactants, et creen que no pots deixar el llibre, no pots deixar de llegir, no? I els episodis aquests de terror, que els alterna també amb estones que són relaxades i a més amb tocs d'humor molt fi, no? Et fan refer-te aquests episodis d'humor una mica de tota la trama.
Aquest llibre, diguem que hi ha un munt de referències literàries. Les que són explícites són la llista de novel·les negres que surten reflexades en el llibre i que serveixen per construir l'obra. Aquesta jo crec que és molt clara, les explícites, perquè ell no se n'amaga i a més fa una llista de novel·la negra molt bona, des de La Dàlia Negra, American Psycho, Laidlaw, Roseanne, totes són novel·les negres que si llegeixes tenen alguna especial. Per tant, segur que el lector els coneix molt bé i l'han influenciat, no? Jo crec que està molt bé que faci això, i que apuntar-li la novel·la sobre aquest homenatge de novel·la negra. Però, al mateix temps, hi ha tota una sèrie de referències implícites que els fa sobretot a la part dels agraïments, que ell parla d'una llista de clàssics que suposadament hauríem d'haver identificat la seva influència quan ha fet el llibre. I parla d'en Dumas, d'en Balzac, de l'Homer, d'en Philippe Claudel, d'en Victor Hugo, en Proust, en Shakespeare. A mi aquesta part dels agraïments m'ha destrossat, perquè senzillament m'ha fet palès que sóc un ignorant. El tio diu, és evident que aquest llibre és un homenatge a la literatura. Tu penses, és tota aquesta novel·la negra que ha fet, aquest desplegament que ha fet. Però realment el tio també volia dir això, i jo no he sigut capaç de veure'ls. El meu desconeixement no m'ha portat res. No sé, David, si t'ha quedat aquesta sensació.
Sí, però jo no sóc tan exigent com tu, Jo simplement m'he sentit ja simplement orgullós de veure que ja era un homenatge a la literatura de novel·la negra. Mentre jo llegia ja veia que era un homenatge. I amb aquí ja m'he sentit honorat. O sigui, que després surtin a l'epíleg que ha fet aquestes mencions i que t'ho deixi llavors com un repte de si no us n'heu adonat, doncs hi ha cites de tots aquests autors que has comentat tu, Jaume. A veure, jo no opto a ser tan coneixedor de novel·la negra. Només que m'hagi adonat de que hi és un homenatge en aquest gènere literari ja m'ha deixat satisfet. Núria.
Això que digueu, no? Que l'autor demostra el seu gran bagatge dins la literatura perquè recolza les escenes del relat amb aquests llibres clàssics que, bueno, ell diu, no? I és un llibre que hi ha molts llibres i és i fins i tot educatiu. Aquest fet, Jaume, que dius que et sents totalment ignorant, a mi també em va passar i em vaig posar a tafanejar l'Aldúcer amb els aparells ideològics de l'Estat, en Pérez amb això del... Bueno, vaig anar trobant trossets, però a veure, costa molt. O sigui, s'intueixen més que cites. Ell diu cites. Ho intueixes una mica, no? Les amistats perilloses, això sí, d'en Xoderlos de Laclos, amb les descripcions que fa d'en Malèval i tot això, és bastant una mica més calcadet, o les teories psicoanalítiques d'en Jean Lacan, que sona tot allò de les pulsions, això que és una menjada d'olla, però vaja, em vaig cansar aquí i ho vaig deixar, ja no podia més, però Déu-n'hi-do aquest senyor, eh? I a més, el tema del domini del llenguatge. En una carta de l'escriptor ens diu que Camille és un consumat artista del litote, no? I dius, i això què és? I ho busques, i és un recurs literari que és un eufemisme amb intenció d'èmfasi. O sigui, t'està educant inclús en figures retòriques d'aquestes que dius, molt bé. Marc?
Jo trobo molt, molt, molt destacable i m'al·lucina molt pensar que aquesta és la seva primera novel·la. I la va escriure amb, potser amb 53-54. No és la primera, aquesta?
No, a veure, ara es reeditarà una primera novel·la que ell va escriure abans que aquesta, que no l'havia publicat mai. I aquí vés a saber quan ens arribarà. Sí.
Malgrat això, la primera que publica amb 53-54 anys, que sigui així de brillant i sobretot original, i a més amb un desplegament de recursos i l'habilitat que té, o sigui, en molts aspectes, no només el que comentàvem abans, sinó fins i tot en aquest, en recollir influències, recollir autors, recollir lectures seves, que segurament aquest és un grandíssim lector de novel·la negra, i condensar-ho tot en aquest llibre a mi em té al·lucinat. I que en el llibre penso que fa diverses piruetes, que també em fan pensar que no era clar que volgués fer una saga, penso jo, és un pensament meu, que sembla una novel·la tan rodona, tan ben acabada, que potser va ser a posteriori, quan va veure l'èxit que tenien els personatges i com se'ls havia fet seus al seu públic, que potser es va decidir a continuar i a fer més novel·les amb els mateixos personatges. No ho sé, això és un pensament meu. L'altre és aquesta exhibició de recursos que fa, un homenatge a la novel·la negra, a la literatura policíaca, fins al punt de que les converteix en protagonistes, que això trobo molt original. Fa una trama que et descol·loca de moltes maneres i fa servir aquestes cartes de l'escriptor per reflexionar sobre la literatura policíaca. És a dir, totes aquestes influències i tota aquesta passió que té l'autor en l'emetre per aquest gènere te l'introdueix també d'una manera balada a dins de la novel·la, i hi ha un tall que jo trobo magnífic, que diu: "El éxito indescriptible de la literatura policíaca demuestra con toda evidencia hasta qué punto el mundo necesita de la muerte y del misterio. El mundo persigue esas imágenes no porque necesite imágenes, porque solo tiene eso. Aparte de los conflictos bélicos y de las increíbles carnicerías gratuitas que la política ofrece a los hombres para calmar la inagotable necesidad de muerte, ¿qué tienen? Imágenes. El hombre se nutre de imágenes de muerte porque tiene hambre de muerte y solo los artistas pueden aplacarla". Clar, a mi m'ha fet pensar que no era ningú més que un pensament d'en Lemaitre que ens el feia arribar a través d'un personatge reflexionant al voltant de la novel·la negra. Núria?
Amb això que dius, no? De que té una prosa exquisita, no? I és un gran escriptor fent una novel·la policíaca. I fa crítica del concepte que té i que tenia fins fa poc la gent com a novel·la menor. Com a curiositat, el personatge del professor Ballager, o Didier, que va escriure un llibre defensant la novel·la policíaca i els seus grans escriptors, ara, curiosament en Lemaitre, ha tret el diccionari amorós du polar, o sigui, ha tret el diccionari amorós del polar, i que l'ha dit ara en francès, no? Que segons diuen és el seu adéu al gènere aquest, però que també fa referència a això, no? Que ell escriu sobre aquest gènere, no? He trobat una mica de paral·lelisme amb el personatge, que en realitat aquest personatge és de l'any 2006.
David? És evident que, ja n'hem comentat, que és un homenatge a la literatura. Parlat d'art, però és que tot el llibre és un homenatge a l'art. La mare d'en Camille era pintora. Ell, mentre l'estan entrevistant o està parlant amb la jutgessa, no para de fer gargots, no para d'expressar art. Tot el llibre rebossa art. És de les coses que més m'ha sorprès d'aquest llibre. És un homenatge impressionant al món de l'art.
Amb tot aquest homenatge a l'art en general, també una anècdota, una curiositat, de fet, a les traduccions. Em va donar per llegir a Irene, primer el vaig començar en castellà i després vaig voler-lo fer en català i després en francès. Em va fer gràcia de que en un moment del llibre hi ha un sopar que fa l'Irene amb en Camille en un bon restaurant, i li regala un llibre, perquè és el seu aniversari. A la portada del llibre hi ha la foto d'una part d'un quadre d'en Caravaggio. En català és un quadre, en castellà és un altre, i l'original en francès n'és un altre. I m'ha fet gràcia, no? Perquè en català sortia el quadre de l'Endevina, de Caravaggio, no? I fa la descripció de les mans, dues mans, tal i qual. En castellà sortia Los tramposos i descrivia les mans dels dos tramposos. I en francès l'original era Tricheur, que era un altre quadre diferent. O sigui, un té quatre mans, l'altre tres, i cada llengua fa la descripció diferent, ja que ho fa sobre quadres diferents. La metra parla d'una dona amb barret, l'altra de tres mans... Vaja, és una curiositat.
A mi em quedava una última cosa, i és només fer un comentari, que realment jo aquesta novel·la la vaig llegir fa 4 o 5 anys i era de les primeres que llegia novel·la negra. I per mi va ser una sacsejada important a dintre del meu món de la lectura. I tornar a llegir ara és curiós perquè es podria pensar, home, una novel·la negra que ja te'n recordes, que saps una mica el fil, saps el final, no sé què, podria no ser interessant. La veritat és que m'ha fet valorar-la un punt més, o dos o tres, perquè realment és important tota la trama i com arriba al final i és el que fa mantenir en tensió, però he estat igualment en tensió sabent el final. Vull dir que realment aquesta novel·la, per això jo comento, té alguna cosa més. Aquesta novel·la no és una novel·la negra normal. No sé, David.
Bueno, era un dels punts que també volia comentar, no? Que és un llibre que és impactant i les coses impactants queden en la memòria, no? I a més és un llibre que pots llegir diverses vegades. Malgrat la primera vegada és la més xocant de totes, eh? Les properes que llegeixes veus que el típic de descobrir l'assassí, en aquest cas d'aquesta novel·la, si més no, no és el més important d'aquest llibre, sinó tot el que l'autor hi posa en el llibre en si.
A mi m'ha agradat molt també els girs que dona els personatges. Són genials i imprevisibles i l'evolució del perfil de l'assassí jo trobo que és mestre. També volia recalcar el que hem dit això de l'homenatge als escriptors clàssics de la novel·la negra i picades d'ulleta Dostoyevsky amb l'editorial. Cada part del llibre, cada nom que surt, busques una referència i té relació amb alguna cosa, no? I això et crea que vas mirant i vas aprenent tu també de coses i t'està educant una mica en un món que desconeixes, està molt bé. El que deia en David, de l'homenatge a l'art en general, pintura, és que no, això no entorpeix la lectura, sinó que l'enriqueix, no? El Goya amb el Neptú devorant els seus fills és increïble, és molt gore, no? I ja t'imagines pintors com Caravaggio, no? Un Basquiat, és fantàstic. La labor de l'autor com a guionista de cinema, en el relat, segons quina part es nota, no? Després, com a positiu, també jo tiro una mica cap a casa meva amb el tema de la crítica social. I ho diu obertament, les dones són sempre les víctimes. És una cosa que qualsevol entrevista que veus i tal ho recalca molt, no? Defensa molt aquest tema. I des del primer moment és un autor que te n'adones de quina és la seva versió del món. I ho diu obertament en els seus llibres. És crític amb els mitjans, sobretot amb la premsa, no? I, per exemple, el nom del diari de Le Matin, que surt en el llibre, el diari on treballa un periodisme que assetja contínuament en el Camille, és un diari, el Matin va desaparèixer perquè el van tancar el 1944 perquè era un diari feixista, antisemita, col·laboracionista dels nazis, no? I el fa servir aquí, té la seva gràcia. Cada cosa està supermesurada i pensada. Jo no tinc més punts per ara. Marc?
Sí, ja he dit bastantes de les coses jo que tenia posades aquí per explicar. A veure, aquesta habilitat que té en Lemaître per enganyar-nos, aquest llibre ho porta amb un art i un mestratge que al·lucines. I de les maniobres que té en el llibre i que potser passen una mica per sota de l'argument, no només era aquesta reflexió que fa al voltant de la novel·la negra, sinó que també parla de la relació que hi ha entre el lector i l'escriptor de novel·la negra. És a dir, utilitza el recurs del propi argument per parlar-te de com s'estableix aquest joc entre nosaltres, que som lectors de novel·la, que tenim aquesta necessitat d'investigar, d'avançar en un cas, d'arribar a treure els detalls necessaris per esbrinar el què, i també ho fa servir com a un recurs més a dintre de la seva història. En certa manera ho analitza i ho retrata, això. I fins i tot arriba a fer una caricatura d'ell mateix, de l'escriptor de novel·la negra, que mata, que esquartera, que rapta, que, saps allò, màxima crueltat, i ho fa perquè és pervers d'alguna forma i que busca el reconeixement i la popularitat, passar a la posteritat. És a dir, en certa manera, els escriptors busquen aquest reconeixement, aquesta popularitat, i penso que d'això també, en certa manera, en parla.
Aprofitant ja que has parlat de tot això, a la vegada jo veig també que el novel·lista, en aquest cas, l'assassí, és un divo, que també té molta relació amb el que estaves comentant ara tu, Marc, eh? Com que hem parlat ja de moltes, moltes coses, només em queda trobar un punt negatiu dels pocs que he pogut trobar en el llibre, perquè realment és força rodó, segons el meu punt de vista, que és que no em resulta massa creïble que els costi tant a un departament de policia arribar a la conclusió de que es tracta d'un assassí que posa en escena crims de novel·les negres tan conegudes com American Psycho, com La Dàlia Negra o Laidlaw, no? I que hagin de recórrer a un llibreter voluntari que els obre els ulls, doncs això, diguem-ne que em grinyola una mica, simplement. I llavors un parell de curiositats tinc també. La primera és una cosa que m'ha sobtat molt, sobretot aquesta segona vegada que l'he llegit, perquè l'he pogut gaudir més. És concret a la pàgina 264, que hi ha el canvi de ritme del llibre. A partir de llavors, si les pàgines anteriors ja t'atrapaven, precisament amb la reproducció d'assassinats de les grans novel·les negres, amb aquests episodis ball que et donava informació dels personatges, bueno, sempre et tenia agafat, a partir de llavors, d'aquesta pàgina 264, el ritme canvia, s'accelera de tal manera que no pots parar de llegir. T'absorbeix, t'angoixa, tant li fa que sigui la primera o la segona vegada que el llegeixes. En aquesta vegada, a la segona, he pogut gaudir-ho més. He vist que fins i tot se m'accelerava el cor, no, Marc?
Sí, és que vaig pensar just el mateix. No penses que es torna caòtica? Sí. És a dir, ja no és que només s'acceleri, és que és un caos a partir d'aquell moment.
Bueno, ja ho diu la sinopsi, eh? És desenfrenat, completament, completament.
Sí,
Núria.
Sí.
Jo l'he trobat cada cop i volta, s'accelera d'una manera bestial. I com a punt negatiu, l'equip no se n'adona que es deixen coses importants pel camí, jo, eh?
I de segona curiositat, volia fer una reflexió que fa el propi Camil, una persona considerada culta, que es pregunta si ell mateix ha llegit 1.000 llibres, com ha fet el llibreter que els està ajudant, tot i que el llibreter els hagi llegit exclusivament de novel·la negra, perquè forma part de la seva feina. I llavors he fet una mica de càlculs, no? Si llegíssim un llibre cada mes, necessitaríem 83 anys per arribar-hi. Si llegíssim 18 llibres a l'any, en necessitaríem 55 d'anys. I ara, així, ja posant-nos una mica en realitat, no? Si l'edat de treball d'una persona és aproximadament dels 20 als 65 anys, en fan uns 45 anys per llegir. I això vol dir que hauríem de llegir 22 llibres a l'any treballat, vaja, diguem-ho així. Bé, jo he acabat els meus punts i curiositats. Si de cas esteu avisats, a partir d'ara ens hem aguantat molt fermament de no fer spoilers molt evidents. Llavors, a partir d'ara, sí que hem deixat a la part final d'aquest nus tota una sèrie de comentaris que, tot i no resoldre el final del llibre, parlen de parts evidents que poden ser considerats com a spoilers. Jaume, seguim el mateix ordre. Vols fer algun comentari?
Sí, a veure, jo crec que aquí hi ha una cosa que ja n'hem parlat fora de micro, diguem, és el tema de la traducció del llibre. Per mi no té punt de comparació el títol en francès Treball soigné, que vol dir treball net, treball acurat, no té res a veure amb la traducció que han fet en català i castellà, que li han dit Irene. Jo crec que aquest títol et condiciona molt. El treball soigné parla d'unes coses en concret que podria fer referència a la manera com treballa l'assassí, etc. I a l'introduir el nom d'Irene aquí condiciona molt el llibre. Núria, tu volies comentar alguna cosa d'aquest tema, també?
També considero que és un error. Ja l'intuïes al principi, al presentar els personatges d'Irene, de la manera que te'l fan el relat ja penses que podria ser una víctima. El que passa és que jo també, com a punt negatiu, he trobat que la imatge de la Irene és potser massa idíl·lica, no? Bellesa, intel·ligència, tendresa, es queixa poc i està molt sola, és molt vulnerable. Normalment, en la majoria de relats, la policia, a la que hi ha cartes d'un assassí directament amb el personatge, ostres, ningú se li acudeix protegint aquesta dona, a ningú li se li acudeix enviar-la a la quinta lluna, perquè és ben bé la parella d'en qui s'està cartejant el novel·lista. Esperes que hi hagi un gir al guió, que es faci un pas en aquesta direcció, almenys un pas, però ningú se n'adona. David?
Jo també ho tenia apuntat, així com a punt d'espoiler i punt molt negatiu al canvi de títol francès. A veure, no el trobo gens apropiat, opinió personal. De fet, en paraules del propi novel·lista, diu el llibre, el meu art és la imitació. Soc un reproductor, un copista, diria que un monjo. La meva abnegació és total, la meva devoció il·limitada. Clar, és que és una definició del treball senyer del títol del llibre. Marc.
És que, mira, estic encantat, sóc la veu discrepant. A mi m'agrada molt el títol d'Irene, perquè, bueno, és un joc pervers. Clar, en francès, que era allò el treball minuciós, parlava de dues coses, penso. De l'obra de l'assassí, de la feina precisa fins a l'extrem que reprodueix i planifica allò, tots els detalls d'un crim, però també de la seva feina d'escriptor, de la seva pròpia feina, de que quan escriu aquest llibre encaixa totes les peces, tots aquests engranatges, com en un rellotge. Tots aquests llibres dins dels llibres, que és realment complicat i ho aconsegueix. Llavors, clar, jo m'imagino que quan el va acabar d'escriure, potser el títol que li va sortir era així. Però que la traducció, hòstia, jo la trobo brillant, perquè en els crims en què relata el llibre, aquestes dones que són les víctimes d'aquests assassins, vale que són novel·les negres, es comet un assassinat, però sempre fa molt èmfasi en aquestes dones. No parla d'altres aspectes de la investigació, sinó només de la víctima i de la relació que té la víctima del llibre amb la víctima de la realitat. Donar-li aquest nom ens està posant a jugar que l'escriptor no només està reproduint crims, sinó que està escrivint un llibre, també, com ell. Jo veig aquest joc per aquí. Sincerament, o sigui, sí que em fa ràbia, perquè pot ser un spoiler, però trec el barret davant d'aquest joc.
Bueno, diguem que ho has enfocat d'una altra manera, que no està malament, no? Però jo, tot això que va sortir el tema de conversa també, que l'autor en l'emetre li agradava molt perquè volia demostrar que les dones són protagonistes en aquestes quatre novel·les, diguem, a mi me costa bastant de veure això, precisament per el que comentava la Núria, no? L'Irene la fa d'una manera que dius, una dona i menys catalana no seria mai així, perquè li quedaria una hòstia amb en Camill que el faria créixer un pam, no? O sigui, el tio, la noia està a punt de parir el seu primer fill i la té allà abandonada a casa, bueno, allà, sí. Allà sortiria en xispes cada
mort,
dia quan arribés a casa.
El mort és ell.
Sí, exacte. Sí, es diria com l'últim dia.
Totalment d'acord.
Sí.
Per tant, o sigui, entenc una mica el teu raonament, Marc, però a mi em costa identificar que realment aquests quatre llibres siguin un homenatge a les dones, saps? Fins i tot l'autor ho ha justificat una mica aquest canvi i va dir que li havia agradat, això.
Sí, jo penso dues coses. Una, que és que en una entrevista ell no pot desvetllar el tema del llibre. L'altra és que no volia dir que ell faci aquest canvi de títol o li facin fer aquest canvi de títol per remarcar que els protagonistes són les dones. No, jo penso que és una manera de jugar, de que en realitat li està donant el nom al llibre que li hauria donat l'autor que hi ha dins del llibre. Sabeu què vull dir?
Sí. Està bé. Sí.
David, digues.
Dues coses aquí a remarcar, encara continuant amb el tema del títol. Jo personalment me n'oblido del títol del llibre mentre es llegeixo. Estic immers en el llibre i normalment me n'oblido. Llavors, un cop tanco el llibre, l'he acabat, així, sí que m'agrada reflexionar sobre el títol del llibre i quina relació té amb tot el que m'ha transmès. En aquest sentit, clar, me n'he adonat a la part final de que el títol no m'ha agradat, en aquest sentit. I per altra banda també volia comentar aquest contrapunt que dèieu de la dona catalana, que la Irene és tan bona dona que no diu absolutament res, cap punt de parir, però bueno, li admet tot en Camil. Per altra banda, una de les coses que insisteix més l'autor és amb la pressió social que hi ha envers en el comandant de policia per resoldre tot allò, perquè no tenen ni una sola pista. I la pressió en la jutgessa, a la societat, en els diaris, és una pressió de dir, què faig? Intento que la societat francesa estigui més tranquil·la o em dedico a la meva dona? Evidentment, hi ha coses que passen per davant de tot. Però que és una cosa que transmet el llibre, però de pe a pa, amb pressió de que si el que faria qualsevol de nosaltres és deixar el cas que se n'ocupi una altra persona i cadascú de nosaltres s'ocuparia de la seva parella, en aquest cas, doncs ell es veu com l'únic capaç de tirar això endavant i resoldre els assassinats que estan descobrint, no?
Una mica els ambients obsessius aquests, sí, que són marques a la casa, sí, el porta fins a l'últim nivell, no? Diguem.
De fet, això, passat tot el llibre, reflexiona ell mateix, juntament amb el novel·lista, fan una reflexió final en què et posen en esment això, no? O sigui que aquesta pressió de tota la societat, l'assassí l'ha sabut portar molt més bé que no pas el comandant. Jaume.
Jo seguint una mica amb el que havia comentat amb Marc, parlant que aquest és un llibre de llibres, diguem, no? L'assassí està escrivint el seu llibre, es basa en llibres, o sigui, aquí hi ha un joc important. Jo el que he trobat francament espectacular és que s'acabi el llibre i tu no sàpigues realment el que ha passat. O sigui, entenem que les coses principals els saps, però hi ha tota una sèrie de coses que te'ls desmunta al final, que són ficcions que s'ha imaginat l'escriptor. Jo això ho trobo espectacular, ho trobo brutal, perquè tu ja veus coses que grinyolen, noms que es confonen, noms canviats, però al final resulta que hi ha col·laboradors que no han existit. Aquesta part l'he trobat molt bona.
I ho diu, no? Tria un jove magrebí, una dona i un senyor amb problemes d'addiccions, alcoholisme. O sigui, fa uns personatges que agraden, vull dir, llegir i la societat, i és molt interessant. A més, el tema d'en Malèvol, per exemple, no?, que dius, ostres, ell està que no es llegeix allò perquè sap molt bé el que hi ha. A veure, abans ja s'havia descobert, no? Hi havia sigut en Camil, que li havia dit que no es preocupés, que ell li pagaria i tot allò. I després dius, ostres, ara resulta que allò surten aquí, però no ha existit mai.
Sí.
Exacte, no? Vull dir, aquestes coses que diu en Jaume, no? Que què més és el que no ha sigut, no?
La valoració.
En aquest apartat, cadascú de nosaltres puntuarà el llibre de l'1 al 5, segons els criteris de llargada del llibre, ritme amb el que està escrit, temàtica i si crea addicció al llegir. Comencem per la llargada, Jaume.
Li he posat un 4, la trobo més que adequada, vull dir, la justa, i a més acaba, com a mi m'agrada, deixant coses obertes, molt bé, 4.
Marc?
Jo també li he posat un 4 a llargada, perquè em feia ràbia posar un 5 a tot arreu, però el trobo perfecte.
Núria?
Jo de llargada també li he posat un 4, jo l'he trobat molt bé.
Jo també l'he posat un 4, per el que heu comentat, eh? Ni bé ni malament, bueno, sí, bé perquè no li sobra res, però per no posar un 5, doncs també he posat un 4. Anem al ritme amb el que està escrit, Jaume.
Un 5, tipus d'escriptura que té, doncs fa que el ritme sigui altíssim.
Marc?
Jo el trobo mestre del ritme en aquest llibre, és perfecte, un 5.
Núria?
Jo també li he posat un 5, considero que està molt ben trobat el ritme i a més tot el que fa la primera part, que t'expliqui i et deixa que sàpigues tots els detalls i tot, i després et fa aquella segona part picada, ho trobo genial, molt bé, molt bé. Un 5.
Jo també un 5 en el ritme, precisament per el que ha comentat la Núria. M'ha portat per on t'ha volgut ell, amb pics, valls a la primera part i al final desenfrenat total. Temàtica, Jaume.
Un 5, un llibre rodó. Jo crec que el que hem parlat ho confirma.
Marc.
També un 5, per el mateix. Tot com tracta els temes, la novel·la, aquest joc, és rodona.
Núria.
Això també m'ha agradat molt, però l'he posat en 4 per allò que he comentat de l'Irene. M'ha grinyolat una micona, però vaja, molt bé, molt bé.
Jo també he posat un 5, estava allò 4-5, 4,5, però finalment he posat un 5 perquè trobo que l'execució de tota la temàtica de novel·la negra, l'homenatge, no només a les novel·les, a tot l'art, així doncs l'he trobat espectacular, un 5. Addicció al llegir, Jaume.
Un 4, i estic d'acord amb el que comentàveu, que més o menys el 80% del llibre vaig anar a dormir no sé quina hora perquè el vaig fer d'un tirón.
Marc.
Jo li he posat un 5 perquè és que fins i tot a la segona vegada que el vaig llegir i que ja sabia el que passava, no podia parar de llegir-lo, és droga.
Núria.
Igual, penso el mateix. Jo li he posat un 4 perquè considero que és addictiu i m'ha agradat molt.
Jo també li he posat un 4, només amb el però de que em va agradar més el segon llibre de la saga. I havia de baixar algun punt en aquest per posar-lo una mica més puntuat.
Totalment d'acord.
Mira, veus, ja sé on te posaré el 5. El 5 a la llargada. 4 5s.
Ja veurem si el segon llibre supera aquest. Hem de fer una segona lectura del segon llibre. Ja veurem.
Segons tots aquests criteris, en Jaume ha puntuat el llibre amb un 18/20, en Marc amb un 19/20, la Núria amb un 17/20 i en David amb un 18/20. Fins a la data, el llibre més ben puntuat a les marmotes de la biblioteca.
La cloenda.
I aquí acomiadem el programa d'avui, el que fa un any que vam començar i on hem parlat del llibre Irene, de l'escriptor francès Pierre Lemaitre. El primer llibre de la meravellosa saga del menut comandant de policia Camille Verhoeven, format per 4 llibres en total que no deixen gens indiferent. Tot un homenatge de l'autor a la literatura de tots els temps, en format de novel·la negra, sense cap pietat. Us recordem que Les Marmotes de la Biblioteca és un programa literari que s'emet mensualment cada segon dissabte de mes a les 9 del vespre i en repetició els diumenges a les 3 de la tarda i que també és descarregable des del web de Ràdio 90 a les 3w.r90.org. You're innocent when you... També al web de Ràdio 90 hi ha el llistat dels propers llibres que comentarem. El proper capítol, d'aquí un mes, serà La casa de les voces, de l'escriptor italià Donato Carrisi. Si no l'heu llegit encara, us convidem a fer-ho. Teniu 4 setmanes i així podreu escoltar-nos en propietat. Mentrestant, rebeu una forta salutació dels qui us han parlat. En Jaume Pedrés, en Marc Ferrés, la Núria Boix i en David Ràfols. Fins la propera.
Les marmotes de la biblioteca. You're innocent.